I avui comptam amb el portaveu de la Unió de Formentera, Llorenç Còrdoba, per abordar diversos assumptes, entre ells temes decisius, temes essencials, com són la sanitat o l'habitatge. Molt bon dia, Llorenç Còrdoba. Benvingut a Ràdio Illa.
Molt bon dia. Moltíssimes gràcies.
Bé, a veure, fa molt pocs dies la coalició opositora ha presentat una bateria de mesures per combatre els problemes d'accés a l'habitatge a Formentera. A veure si podem anar desgranant aquestes propostes, explicant-les de la forma més entenedora possible, com vulgui.
Sí, a veure, espera, perdona un momentet. El tema habitatge ja sabem tots que és un dels problemes més greus, no? Entonces, estem nosaltres elaborant ara mateix els programes, estem fent reunions amb veïns, amb empresaris i tot, però sí que ens sol·licitaven, sobretot, que vosaltres pel tema d'habitatge que teniu previst i que no teniu previst. Doncs bé, m'ho hem adelantat igual una miqueta per dir quatre o cinc punts una miqueta més importants que pensàvem nosaltres que podrien funcionar. No solucionar perquè és un problema allà on està per totes bandes, però sí, a nivell de Formentera, intentar mitigar-ho el que puguem o com a mínim, que no segueixi augmentant. No? Clar, aquí sempre es diu, sempre que demanem coses des del Consell, se'ns diu, no, és que les competències d'habitatge són dels governs de les Illes Balears. I és veritat que les competències són dels governs de les Illes Balears, però també és competència del Consell exigir en el govern de les Illes Balears que solucioni aquest problema. I ara veure la resposta, per exemple, ahir del conseller d'Educació, Martí Marc, que va dir que això era un problema dels formenters, que el problema havíem donat als formenters.
Si vol, podem escoltar la resposta del conseller Marc. No gosaria contradir-lo, però jo entenc que potser referia al conseller Marc que la resposta era com més holística, que involucrava més a tothom, no? A veure si podem escoltar aquesta resposta de Martí Marc, que abans també hem pogut sentir en l'informatiu. Endavant.
És evident que la Conselleria d'Educació no té cap competència en temes de vivenda. Ha de tenir una visió molt més global. No només afecta al govern, sinó també afecta a tota la societat. I tothom ha de ser responsable de lo que significa treure una persona per quan arriba el mes de maig. Cadascú ha de ser conscient de la seva responsabilitat, perquè si no, les administracions no són capaces de donar resposta a tots els problemes. I aquest és un problema molt complex.
Bé, aquí l'hem escoltat.
Exacte. Això junen les declaracions de la presidenta Nana Joan el dia dels 40 anys de la Constitució, allà on demanava en els propietaris d'habitatges que els deixava caure com que la culpa era seva i que eren ells que havien de ser més solidaris. Bé. Home, jo crec que són coses que venguent d'un polític no són correctes. No? És una cosa que igual a barra de bar ho pots dir, però no com a polític. Més quan tu sí que tens opcions per fer, per exemple, el casal de colònies és la Conselleria d'Educació. Allò sempre havia estat un allotjament per docents.
Podeu recuperar també el discurs de la presidenta Ana Joan pel Dia de les Balears a la nostra web, a radioillaformentera.cat, també. Bé, si vol, anem al gra una miqueta. Quines són aquestes propostes per millorar o per reduir el problema de l'accés a l'habitatge a Formentera?
Sí, igual te comences que en dos que no són.
A veure.
No és ni limitar el preu dels lloguers, de l'administració ni és expropiar la propietat privada, que és el que el govern actual és la línia de feina que té. No?
Expropiar?
L'últim dia, a la tertúlia que vàrem fer a Ràdio Illa, la mateixa vicepresidenta, anterior presidenta i conseller de Turisme, va reconèixer que no s'estaven fent inspeccions a habitatges il·legals que es destinaven a lloguer. Sí que se'n feien, i moltes, en els que s'havien donat d'alta, però no se'n feia ningú en els que no estaven donant d'alta, o sigui, talment en els no regulats, en els il·legals. I va reconèixer que això era part de la solució. Bé? Ells mateixos ho saben, si aquest govern ho sap, el que passa és que no ho vol aplicar. I nosaltres ho dic també, la prioritat per part del Consell, que això sí que està a la seva mà, hauria de ser realitzar inspeccions turístiques i redoblant, si no triplicant, els esforços per controlar l'oferta il·legal que es produeix a Silla, que per una banda es falta habitatge i per l'altra també és una competència desleal davant tota la gent que s'ha preocupat de complir la normativa, s'ha preocupat de que els allotjaments estiguen bé, de gastar-se sous per adequar-los a la normativa. I ja dic, tant la vicepresidenta del Consell com la mateixa secretària general de Gent per Formentera, a la TEF, varen reconèixer que això no s'estava fent i que això era part de la solució. I bé, crec que ho han dit tots. El que passa és que justament els que tenen la seva mà a fer-ho no ho estan fent. Llavors també el que han de fer, més que obligar i expropiar propietats privades i això, que altres bandes ja s'ha provat, vull dir, nosaltres no ens inventem res. Això s'ha provat d'altres bandes i el que aconsegueixes al final és que aquests pisos, limitant el lloguer quan no són rentables o quan es vols treure, el que es fa és que es tanquen. Per sort, a Formentera no hi ha grans tenedors, ni bancs, ni fons d'inversió, ni coses d'aquestes, gent privada que té un habitatge i el posa a lloguer de la manera que creu millor o de la manera que li és més rentable. El que passa és que llavors doncs, té una sèrie de problemes, segons ho faci a nivell turístic o a tot l'any. Que de naltros, doncs, de fer un programa lloguer segur, perquè els propietaris posen sabotatge per llogar, a un preu raonable, a canvi de garanties de cobrament, manteniment i recuperar l'habitatge en bon estat. No estan limitant el preu. El que dèiem és que quan més baix és el preu, més podem ajudar des de l'administració, però al final el preu el posa cada un perquè sap el que li costa. Té que haver incentius fiscals per als arrendataris amb bases de taxes, sí. I, bueno, si RPF a nivell de comunitat autònoma, tenim que fer que surti millor en els arrendataris llogar tots l'any o llogar per treballadors de temporada que no llogar per un ús turístic. Hauríem de simplificar els tràmits administratius perquè els projectes de reforma i rehabilitació, per quan s'augmenta l'habitatge, per a ús residencial sigui més fàcil. O sigui, jo vull passar un habitatge d'ús turístic a un ús residencial, és a dir, treure unes llicències d'obres menor, és a dir, fer una casa de base rentadora, si el que sigui, des del Consell el que hem de fer és simplificar i posar-ho fàcil. Hem de fer també, jo crec, una cosa important, parlant amb gent que té allotjaments turístics i tens la seva llicència, s'han dedicat sempre a llogar a turisme, el que ens diuen és que tenim por de que, clar, si començam a llogar tot l'any o llogar només per treballadors, la llicència turística que tinguem la perdem i llavors no la puguem recuperar. Entonces, com que no sabem si ens funcionarà o no, és un risc que no vull córrer. Vemos que proposem nosaltres, pues, afavorir i oferir la possibilitat que apartaments i allotjaments turístics que ara mateix tinguen la llicència turística puguen posar en el mercat residencial aquests allotjaments sense perdre aquesta llicència, encara que sigui de manera temporal, doncs uns 5 anys, una cosa així, perquè provin a veure si es va bé. Jo crec que hi ha que incentivar que la gent provi, que faci números i que vegi si li va bé o no li va bé,
sí,
es llogar-ho, perquè si no ho poden provar és molt complicat. Els locals comercials en planta baixa ens haurien de plantejar si també es podrien arribar a utilitzar com a ús comercial, igual el que ha passat a Formentera.
Com a ús comercial o a ús residencial es refereix?
Els comercials en planta baixa que es puguen dedicar a residencial.
Això.
O sigui, fer habitatge de segons quins, vull dir, no són tots tampoc, ni que es pugui fer, que sigui segons la situació, però igual sí que ens trobem que últimament s'han obert molts de comerços, que això fan que tinga que venir més gent a treballar, que encara complica més el tema de l'habitatge, i que hauria alguns llocs, com ja hi són, Passilla, i tots ho sabem, per exemple, zona de Sant Ferran, que està, el poble de Sant Ferran està molt tocat en aquest sentit a nivell comercial, amb tot el tema de la tancat esport, ja esport, es pas per dins del poble, doncs s'han fet habitatges. Per això hauríem de mirar-ho. Per suposar construcció de vivendes de protecció oficial en règim de lloguer en zones urbanes actuals o futures. Però, bueno,
però escolta, el trànsit no s'ha tancat a Sant Ferran, eh?
Perdó?
El trànsit no s'ha tancat a Sant Ferran.
S'ha tancat per dins del poble i s'ha fet la rotonda per fora. Bueno, s'ha tancat. Bueno, això és de Sant Ferran, els que tenim comerços allí s'han de cap al nom. Han posat una plaça enmig d'un carrer i tu el que fas és entres per una banda i tornes a sortir al mateix lloc i per l'altra banda del poble entres per una banda i tornes a sortir pel mateix lloc. Home, que l'activitat comercial a Sant Ferran s'ha vist ressentida per això i que no ha aconseguit el que estava previst, que es fes un poble que sigui més...
Quants establiments han tancat els últims mesos per...
Aquest motiu? No ho sé, els últims mesos no ho sé. Jo el que puc dir és que locals comercials que pensen tancar, alguns estan tancats, i els que no han tancat han canviat l'activitat per activitats industrials, tipus bugaderies, magatzem, botigues que venen pues, material per pintura, bueno, diferents activitats que no solen ser les que es diuen normalment, o les que, per exemple, a Sant Francesc, que sí que hi ha carrers pateu, no, no és que estigui en contra de pedra de túnel, és la de carrer, sí, si és el que vols fer entendre, no és això. A Sant Francesc ja hi ha una activitat de per si, doncs quan tu peatonalitzes els carrers, pues això segueix funcionant. A Sant Ferran, l'associació de veïns ja varen dir que no volien que es fes aquella plaça, volien que es deixés un carrer pel mig del poble, encara que fos en una direcció, i el Consell no va estar d'acord i el va tancar, i ha passat pues, el que varen dir els veïns, que al final són els que saben com funciona tot això. Nosaltres varen demanar que es corregís i que es fes cas en els veïns, i des de l'equip de govern pues, no es va fer cas, bueno, s'ha deixat així, no hi ha cap problema. Si en algun moment altre governa, pues, tornem a plantejar als veïns que pensen que és millor per al seu poble. I si pensem que és millor pues, obrir un carrer en una direcció, pues, obrirà un carrer en una direcció. Bueno, hi ha moltes coses que parlar. També havíem parlat de destinar un contingent d'habitatges d'edificis de nova construcció a un preu taxat, amb anterioritat, facilitar l'accés a persones amb majors recursos, aprofitar espais públics per reconvertir-los en habitatges temporals per a funcionaris, per exemple. No és que tot tingui que ser per funcionaris, sí. Però havíem parlat, per exemple, per personal sanitari, forces de seguretat, docents i altres, sentit quartel de la Guàrdia Civil, varen presentar una proposició a ple, per dir que bueno, ara mateix no s'està utilitzant, es podrien fer una espècie d'estudis de manera temporal perquè almenys els funcionaris poguessin venir a treballar i ja quan estan a Formentera pues, intentar trobar un lloguer que els hi fos,
que passa és que
els hi fos correcte.
No sé si recordar l'altre dia, em sembla que va ser el conseller de Benestar Social que li deia és que clar, en zona industrial no està admès l'ús residencial.
És que ara mateix n'hi ha. Vull dir, damunt mobles Carlos n'hi ha, damunt l'Inform n'hi ha.
Ja hi ha ús residencial, vol dir, no formalitzat, diguem-ne.
Bueno, hi ha ús residencial. Hi ha ús residencial en zona industrial. Hi ha una casa allí. Llavors, el que és l'edifici de Cinem, que es diu que és aquell garatge tan gros que està a vora la canera, allí havien estat guàrdies civils mentre no hi havia més lloc.
Sí.
En molt mala situació, per cert, perquè ho conec, perquè en aquell moment estava per allí treballant prop, i ho conec, però bueno, al final és adequat, ho han de donar. Estava en una situació d'emergència habitacional, si ho volem dir així, no? A vegades s'utilitza per una cosa, però és veritat, tenim un problema molt, molt greu. Jo no sé si és el primer problema que tenim ara mateix a Formentera, però és dels primers problemes. Estan parlant de que hi ha gent de Formentera, que ja no parlen ni de funcionaris, hi ha gent de Formentera que està abandonant silles, les famílies, perquè no pot viure aquí. I els funcionaris doncs, moltes vegades tenen que renunciar a la plaça perquè no troben lloc per venir. I la gent que troba algun lloc és caríssim, té que dedicar-hi doncs, pràcticament tot a sou o ajuntar-se amb gent per poder-hi estar. És un problema social molt greu i que, llevat de solucionar-se o frenar-se, cada vegada està pitjor. Doncs clar, jo, la credibilitat dels polítics que porten 18 anys governant a Formentera, diguem que qualsevol proposta que facin ells per jo perd molta credibilitat. Més encara quan estan reconeguent que la feina que havien de fer i que és senzilla i que és competència del Consell, no l'estan fent. Entonces, bé, pues nosaltres ens veiem obligats primer a fiscalitzar l'actuació de l'equip de govern, que és dir que no l'estan fent bé i ja ho fem propostes, el que vàrem dir nosaltres, en zona residencial, perdó, en zona industrial, fer aquest habitatge, es va, a un pla es va dir que era un xiste. Si això és estar anar i la forma de fer de l'equip de govern, com us diuen, que no proposam mai, i quan proposam us ho classifiquen de xiste, doncs home, anem a veure. El que veiem nosaltres és que ja ens hem d'oblidar una miqueta de lo que diguen ells, de lo que proposin. Al final és el que proposen són titulars i nosaltres el que proposen són coses que pensem que poden funcionar. I una cosa molt, molt important per ideologia, l'equip de govern no accepta una col·laboració en el sector privat per enfortir l'eficàcia d'aquestes mesures. I nosaltres proposam que es faci així. Si hi ha una unitat d'actuació que es té que fer un edifici, pues, el que havíem dit abans, s'agafen, es destinen un contingent d'aquests habitatges de nova construcció a un preu taxat, perquè té que anar a l'administració i pagar la construcció d'unes vivendes quan el sector privat els pot construir a un preu taxat.
O sigui, es refereix que si hi ha una promoció privada hi hagi un tant per cent dins d'aquesta promoció d'habitatge preu taxat, ho entès bé?
Sí, exacte. Sí, això tot és parlar-ho i el sector privat està obert a fer coses d'aquestes. Ara el que s'ha de fer és destinar un tant per cent de la superfície perquè l'administració pugui gastar sous de ciutadans per construir unes vivendes i nosaltres el que proposam és que els construeixi. L'empresa que ja va construir aquest edifici i l'únic que s'ha canviat, en lloc de deixar el terreny, pues, posi en el mercat unes vivendes a preu taxat. No és una solució, són diferents solucions i diferents punts. El que dèiem, no arribarà ara a la Unió i solucionarà els problemes de la vivenda de Balears, això està clar. El que sí que hem de fer és començar a fer ja alguna cosa. Primer, per frenar el problema, que no vagi a més. I segon, per mirar de solucionar-ho dins de lo possible en totes les mesures que es puguen prendre. Primer, des del Consell Insular, que és l'administració local i on podem actuar directament, i segon, exigir en el govern de les Illes Balears per això, que posis les piles també, que canvi segons quina normativa per afavorir que puguen sortir habitatges per ús residencial i que no sigui tan senzill utilitzar-los per ús turístic. Que per suposo, que tenen llicència turística que els mantenen, això no, no hi ha cap dubte. Però que hi ha molta vivenda que es suposa que hauria de ser d'ús residencial i que s'està utilitzant per un ús turístic i que està provocant una competència desleal i que no estan pagant la plaça turística i que no estan pagant impostos i que no estan complint la normativa i que la qualitat d'habitatge és molt més baixa i el turista també ho veu ressentit. O sigui, si tu no li dones al turista un lloc, un habitatge que sigui correcte i sigui decent, si m'ha de donar la Formentera no és bona. Entonces, hem de començar per aquí, hem de començar per aquí. I hem de començar com a Conselleria de Turisme, com a Conselleria d'Habitatge, com a Conselleria d'Interior pel tema de competència desleal, és que, clar, és molt greu que la persona que havia de controlar això ens diga que no s'ha fet i que això es tindrà que fer 7 anys després. I ho veig molt greu.
Conseller, entenc que tot això que ens està plantejant, aquestes propostes per minvar o per reduir el problema de l'accés a l'habitatge, no és una proposta pel pròxim ple, que és aquest divendres, sinó que és un avançament del seu programa electoral, no?
Sí. Nosaltres en el ple ja ens hem avariat, crec, bastant, ja ens hem faltat de respecte bastant, ja veiem que hi ha un bloqueig ideològic, ja no és un interès per el que convé Formentera, sinó és un tema ja ideològic dels partits que estan allí i que no aconseguiran res. Realment queda com aquell que diu un o dos plans, queda un pla, crec, és del pròxim divendres i és d'abril, i bé, doncs seguirem treballant-hi, perquè seguim presentant coses de cara a la gent. Per exemple, anem a presentar una proposta que ens van demanar els veïns de l'Associació de Veïns de la Mola, que és que es posi un punt de recàrrega de camions per aigua potable a la Mola i així no hagin de baixar per Camarí, el que això significa tant de mobilitat, perquè els camions pugen i baixen per les corbes de la Mola, això dona un problema de mobilitat, es consumeix combustible, s'utilitza temps, però si tenim un punt de recàrrega a la Mola, doncs des d'allà dalt, doncs directament el camió en un dia pràcticament dona servei. Nosaltres això ho portarem a pla, vull dir, no pot portar-ho a programa en política. Hem de recordar que estem encara en la legislatura que estem, l'equip de govern té que fer la seva feina, l'oposició té que fer la feina que té que fer, i nosaltres seguim fent la feina d'oposició. Si aquest punt vàrem pensar que el podríem introduir i el podríem anar avançant, doncs és el que hem fet. Em presentarem aquest punt, esperem que l'equip de govern l'accepti, i que sigui possible pues seguir fent feina en el mateix temps com tots els partits que ja estem en precampanya i anem fent feina. Jo crec que és compatible fer les dues feines al mateix temps.
D'altra banda, també defensen una proposta d'acord per aplicar l'exempció del coneixement del català a la sanitat. Això sí que ho presentaran al pròxim ple?
Sí. Això sí que ho presentaran perquè pensen que és urgent. Això és una proposició que, a més, ja sabien que seria polèmica, més que altra cosa perquè el tema de llengua sempre dèiem el mateix, que no hi volen fer política, però s'ha acabat en política. I jo crec que bé, la situació que tenim a Formentera i a Eivissa en sus sanitaris la coneixem tots. És deficitari, ens falten professionals. Si no han corregit, que crec que no, a Formentera encara no tenim metge internista. O sigui, la gent que ingressa a l'hospital es té que fer l'helicòpter i dur-la a Eivissa. I a Eivissa hi ha una saturació que no s'ha vist mai. Urgències, la gent està en els passillos. A veure, és que diga que no hi ha una baixada de qualitat assistencial sanitària per falta de personal, crec que s'ho té que mirar. No? Una cosa que sí que s'aconsellera de salut de Rubén de Reyes Balears i la ideologia que té, no té més remei que dir, que segueix sent un destí atractiu i que tothom vol venir a Formentera i Eivissa a fer de sanitari, doncs, bueno, ja sabem tots que no és així. I la situació com s'han trobat a Formentera, que, per exemple, havia de venir un col·leg i no venia, que ara ja torna a venir, però que no hi ha internista, que altres especialitats no assisteixen a Formentera, vull dir, estan pitjor ara que fa uns anys.
Però vostès creuen que aquesta manca de personal és per mor de l'exigència del català?
No, exclusivament no. I això, clar, el titular, quan un posa... Pues la Unió demana que s'eximeixis català i tal, perquè sembla que sigues l'únic problema. No, no, nosaltres ens propostes, llavors tu llegeix, posa una de les causes, no la única, d'aquesta manca de professionals,
entenem,
són les exigències en quant a la certificació de desconeixement de la llengua catalana. Però els problemes principals, un n'hem parlat, que és l'habitatge, la falta d'habitatge. L'altre és que els contractes que tenen són bastant dolents, per dir-ho d'una manera. Són contractes que van enllaçant un amb l'altre, de substitució, d'un mes, de tres mesos. A veure, una persona que li digues venir a Formentera per un mes a fer substitució o un mes i mig, ell té que trobar habitatge i té que venir, i a Formentera és molt més car, se compra, tot és més car, doncs segurament te dirà que no vol venir. Però clar, són diferents punts. Un dels punts, ja dic, no és únic, ni és més important, és això d'aquí, i no és que m'ho inventi jo. En premsa ha sortit com a Eivissa Can Misses, 10 professors, 10 professors, perdó.
Metges o...
Professors i tot. Sí, sanitaris. Hi havia, crec que 10 o 10 o 11 metges havien renunciat a seguir en sa plaça perquè els havien exigit el català i s'havien anat. Llavors, hi ha casos, en 2022, no me'n recordo més, va haver tres metges que no varen estar acceptats i no varen poder treballar perquè no varen poder demostrar en aquell moment requisits català. Entonces, simplement és una pedra més en el camí. Mm. El que no podem fer és, en el problema que tenim, anar posant pedretes en el camí per fer-ho. I en la proposta, jo convidaria, la publicarem, i així es pot llegir perfectament, però bueno, jo crec que en la nota de premsa que vàrem enviar, si un en lloc de mirar els titulars ho llegeix tot, totes les queixes que rebem estan ben clares.
Això no estaria malament, conseller, que a part de llegir el titular s'aprofundís una miqueta amb la notícia, que tampoc és gaire llarga.
Jo crec que sí, perquè moltes vegades es jutja el titular i, home, vosaltres com a professionals ja us esforçau també en fer tota la notícia i al final a vegades no es mira, no? Nosaltres, jo crec que hi ha una sèrie de punts molt importants i nosaltres, mira, per un... Una frase que posa aquí, és que me l'he posat davant, perquè com que he vist certes i ja me l'esperava, posava tot això respectant l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, on es recull el foment del català i de les seves variants dialectals de cada illa, així com el dret dels balears a rebre l'atenció en llengua pròpia, això i que s'ha d'incentivar l'aprenentatge de la nostra llengua els professionals sanitaris que puguen incorporar-se arrel de l'exempció anterior. Val. Aquesta exempció és una llei que va aprovar el govern d'Anna Francina Armengol en 2016 i que diu que en casos, de manera, això sí, de manera excepcional, temporal i quan la prestació assistencial puga resultar afectada per la manca o insuficiència de professionals. Jo crec que estem d'acord que ara mateix estem en aquesta situació. Entonces, quan passa això de manera temporal i sempre amb un informe i autoritzat per la Conselleria de Sanitat, es pot fer una exempció del català en aquests casos quan hi hagi professionals que no puguen demostrar el coneixement del català en aquell moment, però hi ha una plaça lliure. Jo parlo català, la meva família parla català, jo com a polític i persona pública sempre parlo en català, vull dir, o que em diguen que estic contra el català no ho acabaria d'entendre. Però que preferim que no hi hagi un sanitari que ens pugui atendre i tinguem que agafar l'helicòpter a Eivissa o que hi hagi un sanitari que igual pues, mira, només sap el castellà de moment, ja incentivarem que aprengui català, però ens pot donar part de servei. No és l'ideal. I nosaltres estem dient que es tinguin en compte com a mèrit. O sigui, si hi ha dos sanitaris que tenen un mateix currículum, i n'hi ha un que té i pot certificar el coneixement del català, aquesta persona té un mèrit que passarà per davant l'altre. Vull dir, no han de ser il·lògics. No han de voler fer guerra on no hi ha guerra. Però jo crec que tot això es té que explicar bé, i nosaltres el que instem és el govern de les Illes Balears a aplicar una normativa que han fet ells mateixos. I que, si m'ho en recordem, aquesta normativa que volien aplicar a tots els metges de sanitat pública, o sigui, en Francino Mangol va dir que trauria el requisit que és català a tots els metges de Balears de sanitat pública. Però, clar, llevava una pressió dels ecosobiranistes de Més per Mallorca, que li varen dir que dimitirien i en Francino Mangol es quedaria en minoria, i en una setmana varen canviar de discurs. Doncs, bueno, és que ha arribat a la Unió, ha arribat a PP, ha arribat a les Fatxes a fer això d'aquí. No, perdona, els primers que ho van proposar va ser en Francino Mangol, no? El que passa és que per pressions es va tirar enrere. I nosaltres el que demanem és que s'apliqui la llei. I és això, la disposició transitòria segona, punt número 3, que és el que he llegit, posa això, això és possible fer-ho, això és el que volia fer en Francino Mangol, això és el que demana el sindicat mèdic, això és el que faríem perquè tinguéssim metges, que ara no en tenim, i que solucionaríem el problema? Per supost, no. El problema més greu és l'habitatge, i és que no tenen procés d'insularitat, però és que amb això també estan treballant en l'habitatge. Els procés d'insularitat, nosaltres demanem que s'equiparin els de Canàries.
Recordant, però, que darrerament s'ha aprovat la condició de places de difícil cobertura a les de les Pitiuses, que això hauria de millorar la qualitat i l'atractiu dels contractes que s'ofereixen en salut a Formentera i a Eivissa.
Sí, sí, es millora. A més, és una idea que fa temps que, bé, des del Partit Popular a nivell de les Illes Balears es anava demanant, als principis de que el mateix, que això no feia falta, que no era una figura necessària, i ara, a última hora i de cara a eleccions, pues sembla que els socialistes han tornat a canviar d'opinió i, per sort, han fet cas a el que se'ls estava demanant. El que passa és que això no soluciona tot el problema. És una zona de difícil cobertura, però seguim tenint el mateix problema, per exemple, entre catalans, habitatge, els pluses que es donen sí que és veritat que milloren, però no estan ni a prop equiparats en sus de Canàries, per exemple. O sigui, i a més, hem de pensar que això només és en sanitat. No és amb educació, ni amb forces de seguretat, ni res més, només en sanitat. Els docents de treballar a Mallorca a treballar a Formentera, la diferència és plus són 17 euros.
Conseller, ho hem d'anar deixant aquí perquè estem ja fora de temps.
No sé si
vol avançar-nos telegràficament alguna altra proposta que porti de cara al ple del divendres, o ho deixem aquí?
En principi, a ple, això. El que crec que serà important, anem amb una bateria de preguntes sobre temes importants, sobre el tema d'inspeccions en turisme, sobre el tema de l'estany d'espais, sobre el tema d'aquestes adjudicacions de lots de maques, que hi ha un contenciós administratiu i el Consell, en contra del que diu el jutjat, el que fa és intentar treure-ho, el qual ens donarà un problema a tots els formenters, perquè quan tinguem que pagar indemnitzacions i tenir problemes d'aquestos o quedar-nos sense maques a les platges, llavors veurem realment el que estan fent. Entonces tenim una sèrie de preguntes que pensem que són bastant importants que ens respongui aquest tipus de govern ara abans que acabin els plens.
I per acabar, ahir com va anar, per cert, hi havia una trobada amb el Pai Vi.
Exacte, sí, estan fent trobades amb associacions de veïns o amb veïns. Per exemple, a San Francisco no hi ha una associació de veïns, però ens van juntant els veïns i ens van comentar doncs, una sèrie de problemes. Nosaltres intentem anar per pobles i al final doncs, acaben sortint els problemes a nivell d'illa, de sempre, doncs, això, problemes sanitaris, problemes d'habitatge, problemes de camins, però, per exemple, així centrats una miqueta a Sant Francesc, doncs, bueno, també és de sempre el tema de netatge, que no hi ha papereres, no hi ha prou bancs perquè la gent pugui seure allí, comença a problemes de vandalisme en joves, problemes de drogues en el carrer i sobretot la zona de biblioteca, és casal de joves, skate park, que es va gastar un munt de sous i allò mateix, ara mateix no es gasta i no es fa res, que no hi ha llocs per joves de certa edat perquè puguen anar allí, el casal de joves està limitat a una sèrie de coses i els joves llavors pues, o van als bars o no tenen massa bandes allà on anar, el tema de peatonalització, que no ho tenen clar tampoc, separar taxis, els negocis allà on han posat coses no estan funcionant bé, que el poble no és polit, el tema dels mercadillos, les inspeccions que es fan als llocs de sempre però no en els altres, Bueno, això és una plaga, que hem parlat mil vegades, que els 15 minuts són molt pocs per anar a treure el tiquet, anar a fer una cosa i tornar, que s'haurien de passar 30, això ja ho havien demanat nosaltres.
Sí.
Com a oposició. Es va parlar també d'esport de la Sabina, perquè és que, clar, ens afecta tot, no? Bé. Inclús me'n recordo d'una sentència que va dir una persona que és mos han robat esport. L'autoritat portuària mos havia robat esport, no? Seguretat a les carreteres, el camí d'esboix havia d'arreglar... Bé, és que són les coses que de contenidors n'hi ha molt pocs i sempre estan plens, que els camions de basura, quan recomença basura, van deixant líquid i deixa el poble brut. Bueno, són coses de cada poble. Bé. Que anem recuint, havien anat a Espujols també...
La pròxima, quan i on, si ho sap ja?
Pues, la pròxima tenim prevista Escaló aquest dijous a les 7:30.
Demà, vol dir?
Demà, sí, perdó.
Demà,
sí, sí.
Demà dijous a les 7:30, on?
Pues a casa d'en Toni Mayans. Ho farem allí, perquè hi ha moltes coses tancades encara, ja vas tancat i tot, i ho farem allí. I la setmana que ve estem per tancar-ho, però farem Sant Ferran, segurament dilluns, però estem mirant de tancar un lloc per poder-nos reunir.
Bueno, ja sap, que per convocatòries públiques ens ho fan arribar i ho explicarem sense problemes.
Sí, intentant passar. Entenem que és molt complicat i la gent ens diu que segons quines hores o és molt pront o és molt tard, que és veritat que és complicat. Ja. Si quedàvem a les 7 per alguna gent encara està treballant i passar l'altre ja comences una mica tard, sobretot si tens boixos petits. I intentem fer-ho una hora que puguem i també el que dèiem és, doncs, bé, si no pots venir a primera hora a les 7, doncs bé, llavors són reunions que normalment allarguem més d'una hora, hora i mitja, i llavors fem un piqui-piqui, que és quan més bé ens ho passàvem i més parlant.
Molt bé. Llorenç Còrdova, portaveu de Sa Unió, moltíssimes gràcies. Fins divendres al ple.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vagi bé, bona setmana.